A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El 1933, quan Adolf Hitler pujà al poder, César González Ruano tenia a la vora d'uns 30 anys. El 43, quan González Ruano va venir a Sitges, ja, vaja, Hitler vivia i la guerra vivia a les acaballes, Europa vivia ja a les acaballes, la guerra mundial estava encara per acabar. I el llibre de Rosa Sala i de Plàcid García Planas comença precisament en aquest octubre de l'any 43, el Chiringuito, o com a mínim evoca aquell període, perquè el llibre cavalca entre això, entre la vivència personal de la investigació i la pròpia investigació i els resultats d'aquesta investigació. Comença així. Está puesto en el menú con el precio de chipirones y calamares. First Chiringuito in Spain. ¿Quién lo diría? Este chiringuito con Valquiria sacando pecho y gais marcando paquete es un espacio literario. César González Ruano escribió aquí y desde aquí extendió la palabra chiringuito por todas las playas de España. Es la distancia entre la tortura y la sensualidad, entre el Tercer Reich y el primer chiringuito. En octubre de 1943, con Europa carbonizándose, Ruano se escondía en esta playa, aunque la tortura de la que escapaba era solo suya, estética y suya, y del alcohol en el que se sumergía. Es también la distancia entre París y Sitges, una huida sin interrupciones, porque Sitges, escribió Ruano, y es el que ya, en aquest famós plafó de rajoles del qual ara tothom en parla, limita al este con las Indias de los Virreyes, al oeste con las costas romanas y las islas griegas, al sur con Andalucía y Marruecos, al norte con la Mar de Montmartre. Ya ja usaban que ya aquí un problema de orientación, al oeste no hi ha precisament les costes romanes i les illes gregues, i a l'est no hi ha precisament les Índies dels virreis. O sigui que vam tenir aquí un petit problema, però en qualsevol cas s'entén perfectament. I per què París? Comença el llibre. El París ocupado por la Gestapo y ocupado por él también tenía arena. En el estudio del escultor català Apel·les Fenosa, en la Rue de Saint-Jacques, Ruano tomaba con freqüència baños de sol con un traje como si estuviéramos en la playa. Així comença el llibre que ha despertat no només una certa expectació general, sinó sobretot molta expectació a Sitges per descobrir una altra cara, o com a mínim una cara de César González Ruano que desconeixíem. A l'altre costat del fil telefònic tenim a un dels seus autors. És reporter de la secció internacional de La Vanguardia, Plàcid García Planas, qui al costat de Rosa Sala, assagista especialitzada en cultura alemanya i en el nacionalsocialisme, ha embestit una història a través de prop de 3 anys d'investigació. Plàcid García, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Esclar, això deu començar, no sé si dir, amb algun punt de partida i no sé si dir amb algun interès especial pel personatge.
Bueno, jo quan vam començar aquesta història, el personatge el coneixia, però no molt a fons. Soc periodista i el coneixia, havia llegit alguna cosa, però realment molt poc. I tot va començar perquè la Rosa Sala em va donar a conèixer les memòries d'un ex-maquis, l'Eduardo Pons Prades, que ell, abans de morir, les seves memòries, el 2002, em sembla que es publiquen, diu que l'any 43... estan ell als Pirineus, tota la zona de, com a maquis pels Pirineus, doncs es troben a un jueu un dia per les muntanyes, perdut, a la vora de la frontera entre Andorra i França, i l'agafen, li pregunten qui ets, de què escapes, què fas, i els hi diu, soc jueu, anàvem amb un grup que ens portaven amb dos o tres camions cap a Andorra per fugir, cap a Espanya. En aquella època l'única manera de fugir per jueus i qualsevol tipus de resistents europeus que volguessin escapar del Tercer Reich era per la península Ibèrica, Pirineus, cap a Lisboa, Estats Units, Gibraltar, Londres. I a l'entrar a Andorra, diu, ens van ametrallar, jo em vaig salvar, i diu, i tu, aquesta organització, qui us portava amb els camions? i diu un tipus vinculat a l'ambaixada espanyola a París, el porten a París, tot això segons l'Eduard de Pons Prada.
Sí, sí, sí.
El porten a París i el fan guàrdia davant del consolat espanyol i al cap d'un parell de dies surt el Ruano i diu és aquest el que ens ha enganyat. I llavors, bueno, a mi em va semblar una... Hi havia una... Tu has dit abans coses que no sabíem del Ruano. No sabíem, però ho intuíem.
Mm-hmm. Cert.
S'intuïa. Tothom en parlava, però ningú havia anat... Aquest país és molt així, és molt bla, bla, bla. Tothom parla, però ningú va als arxius.
O segurament en el cas de Sitges, perquè en Ruano ha escrit pàgines amb tant de lirisme...
Sí.
Que ens hem agafat, vaja, lògic, suposo, a la part més, diguem-ne, més edificant de tot aquest testimoni,
sí.
No?
I el tema és que, sobretot els cafès literaris de Madrid, tothom... Però el fet de que se suposés, la gent creies que enganyava jueus, encara, que és el sorprenent del cas, encara el feia més fascinant. Al final, un arriba a la conclusió que el mal el fascina, però bueno... La qüestió és que a mi em va semblar, quan l'Eduardo Pons Prades fa aquesta denúncia al seu llibre del 2002, ningú li diu res, ni per afirmar-ho ni per negar-ho, és una acusació molt greu amb una persona que va morir allà el 65, però que el seu nom pesa molt a la vida cultural guió periodística madrilenya, i donava nom fins que va sortir un llibre al Premi de Periodisme més ben pagat en llengua castellana, 30.000 euros que ho pagava a Mafre cada any en el Ritz de Madrid davant de membres de la família real, i llavors jo vaig pensar, bueno, per què no ho investiguem? No? Per què no? Jo crec que és una acusació prou greu com per aviam si es pot confirmar o no. I llavors el tema és que hem estat durant quasi bé 4 anys amb 20, més de 20 arxius de 8 països diferents i la conclusió que hem arribat és que no hem pogut provar aquesta acusació del Pons Prades, però pel camí hem trobat prou coses lletges del César González Ruano com perquè ens replantegem algunes coses.
Doncs gairebé podríem començar... Va ser un traïdor?
Va ser
un traïdor? Va trair?
És que el problema és que ell, és molt difícil, però jo crec que ell no tenia ideologia. Ell es venia al millor postó, en el que més convingués. Llavors, aquí traeixes si no tens un ideal.
Depèn de com ens ho agafem. Si jo et prometo alguna cosa, encara que jo no tingui ideologia de cap mena, i després allò que t'he promès no només no es compleix, sinó que et fico dins un pou, estic traient una confiança.
Exacte, per dir-ho d'alguna manera, en aquest sentit sí.
D'acord, és a dir, el que es pot certificar és que González Ruano va trair moltes confiances al llarg de la seva vida.
Correcte.
Això sí,
Sí, sí, sí. D'acord. A nivell personal, moltes.
A nivell personal, moltes.
I a nivell ideològic, que és el que jo em creia que anava la teva pregunta, hi ha una definició del seu l'alumne que va... El Paco Umbral, va definint el Ruano, el Paco Umbral tenia el González Ruano com a mestre, el va definir com anarquista, diu anarquista de dretxes. Clar, què vol dir anarquista de dretxa? Jo crec que era una manera de dir que era un jeta, encara que l'Umbral ho digués amb admiració.
Perquè això gairebé sembla un oxímoron,
Sí.
Un anarquista de dretxes, gairebé.
Un anarquista de dretxes, sí.
Vaja, un home sense massa escrúpols?
No, exacte.
Per dir-ho també d'una altra forma, en la qual també cavalcaríem sobre, no una definició concreta, però un home sense massa escrúpols, o menys llegint el llibre, sí que ho sembla.
És un home sorprenent per aquesta manca d'escrúpols, que arriba fins i tot a fascinar de les coses increïbles que feia.
Un home què? Pragmàtic, sense massa emocions?
No, que passa de la moralitat a la immoralitat amb un pas ràpidament. Llavors, una cosa sorprenent d'ell, dos coses sorprenents investigant-lo, tirant del fil, una és que ell, sorprenentment, deixa moltes pistes dels seus pecats. Hi ha coses que escriu en els seus llibres donant pistes com dient, bueno, tu m'estàs donant unes pistes que si algú 50, 100 anys després vol investigar, et te pillarà. I llavors per ell les dona, com si volguent que algú el descobreixi finalment tal com és amb el temps. És una sensació que he tingut jo. La, i l'altra, que ja no és una sensació, que es deia amb arxius, no? Comprovat documentalment, és que era tan... Ell, la manera de ser d'ell era tan al·lucinant que acabava... que acabava cabrejant, i perdonar-me l'expressió, acabava empipant, acabava emprenyant, acabava cabrejant a tots. A França, a París, per exemple, en els nazis ocupants i en els resistents francesos. Tots acabaven units amb una mateixa com indignació davant de la amoralitat i immoralitat del personatge.
O sigui que, en el fons, tornant al punt de partida, González Ruano l'any 43 era Sitges, perquè si no era Sitges difícilment estaria en massa llocs, perquè els alemanys no ho volien, els italians tampoc ho volien, a França tampoc ho volien, no ho volia ningú.
Ni els espanyols. Que
ni els espanyols, no?
Perquè ell, de fet, quan el 43 se'n va, és a dir, ell en el 42 els nazis l'enganxen a París creient-se que està intentant salvar jueus, descobreixen que el que està fent no és salvar jueus, sinó enganyar-los, els està enganyant per treure'ls i calés i tal, llavors l'alliberen al cap de 3 mesos, però l'obliguen a espiar pels alemanys, a la família real i altres. Llavors, clar, en un moment, ja que els alemanys ja comencen a perdre la guerra, que els resistents es fan forts, que els resistents el tenen clitxat en el Ruano, i llavors en el 43 els alemanys tenen l'ordre d'ell de que no se'n vagi de París a no ser les missions d'espionatge que li encarreguen, i en el 43 ell s'escapa, i llavors ell pensa a diversos llocs per anar-se'n, pensa en Tànger, en Estoril, a Mallorca, a Eivissa, inclús en Buenos Aires, però al final decideix anar-se'n a Sitges, que és, jo crec que és un lloc bastant ideal per ell en aquell moment, perquè està, no és una gran ciutat, però està a la vora d'una gran ciutat. Mm-hmm. I sobretot està a la vora d'una gran ciutat editorialment potent, i llavors es pot amagar, mig amagar, pot anar de marxa a Barcelona i tornar, i bueno, allà s'està del 43 al 47.
Mm-hmm. És ben entre les moltes circumstàncies que criden l'atenció en el llibre, parlen els seus autors d'un falangisme full que exercia González Ruano en el seu moment, parlen de fins a quin punt també va arribar un moment en què ni tan sols Franco no només no li cridava l'atenció, sinó que ella ho definia gairebé obertament com un jueu i li mostrava un recel absolut. Com arriba ell a mostrar aquesta afinitat tan plena amb el nazisme?
Bueno, és que al final no és afinitat, és a dir, és vendre's al millor postor.
D'acord.
Tant és així.
Encara que els articles llegits així en abstracte demostrin veritablement una comunió d'idees absoluta amb l'ideal nazi?
Per què? Perquè, per exemple, el que hem descobert és que del 33 al 36 ell treballava per ABC i altres diaris,
sí.
Ell es venia... I llavors, dels alemanys a Madrid, ell estava a Madrid, el 33 al 36, rebia textos i llavors que ell publicava, no?, d'ideologia nazi, totalment nazi.
Que vosaltres mateixos dieu que emocionaven els nazis,
exacte,
aquesta forma d'escriure i de...
I llavors, d'aquests textos, hi havia 3 tipus d'article que hem descobert la documentació que hi ha a Berlín, que li passaven a ell per publicar. Una era que només li deien, li indicaven... Ara fica't amb aquest personatge, pum, només una indicació. L'altre, que li donaven un text sencer i ell el canviava una mica, i un tercer nivell, que li donaven un text sencer i ell només el signava i el publicava.
D'acord.
O sigui que molts d'aquests textos ni els escrivia ell.
Mm-hmm. O sigui, un periodista sou?
Exacte.
Així de senzill.
I sobretot és important en aquí, nosaltres no l'estem jutjant per la ideologia que té, perquè a més és molt difícil veure quina ideologia té,
sinó per l'actuació que va demostrar.
Correcte. Nosaltres, sobretot, ho jutgem per el que s'hagués jutjat la justícia llavors i ara, el que és punible.
Uh-huh.
Perquè... dir, amb tots, inclús amb la seva vida sexual.
Uh-huh.
Hi ha una cosa que és legal, per molt raro que et sembli o molt extravagant, i hi ha coses que són il·legals. I nosaltres aquesta frontera la tenim molt clara. No, el jutgem no tant perquè sigui falangista, ni perquè, sinó per temes penals, estrictament penals.
Quantes persones al llegir-ho poden pensar, bé, la història de González Ruano és una de les tantes històries que donen els períodes bèl·lics amb tantes persones que poden haver obrat sense cap mena d'escrúpol i amb tantes històries que no s'arribaran a conèixer i que varen perjudicar tercers.
Correcte. El que passa és que, evidentment, si el César González Ruano, en lloc d'haver estat un escriptor, que entre altres coses ha escrit el que a Sitges creuen que és les pàgines més maques que s'han escrit de la vila en castellà, si hagués estat, no sé, un secretari d'ambaixada, un funcionari avorrit i obscur, no tindria aquest
ressò, no?
Aquest ressò, perquè, clar, què ha fet el llibre? El llibre ha entrat de ple en el debat entre l'ètica i l'estètica.
Totalment d'acord.
I llavors aquest és el tema. És a dir, un pot opinar que escrivia bé o escrivia malament. Jo crec que era irregular, tenim moments brillants i moments bastant avorrits. Ara, el que és inqüestionable és que a Madrid molta gent creu que escrivia molt bé i que era un mestre. I llavors aquest llibre ha entrat de ple, hi ha un debat a Madrid que a mi em sorprèn molt, però entre l'ètica i l'estètica.
Aquest mai serà un debat nou, eh?
No,
perquè,
debat,
perquè fins a quin punt podem fer abstracció d'una cosa o d'una altra?
I llavors, una idea que no se m'escapi quan m'has dit, m'has comentat allò de la, que molta gent ho va fer.
Sí, de fins a quin punt podem pensar que la història de González Ruano i l'actitud de González Ruano podria ser la de molts altres que en un període, no sé si dir, amb perdó, que s'observa, no direm condescendència, però es contextualitza dins el món d'un episodi com pot ser una guerra, com que tot no diré que faci de bon fer, però s'admeten totes les actituds i totes les malvestats i totes les incoherències i vaja, totes les males praxis abudes i per haver, perquè el context de la guerra ho permet gairebé tot, que el de González Ruano sigui doncs un episodi més i que per tant ho puguem veure amb aquells ulls de dir, mira, a la guerra va fer, però tants van fer durant la guerra.
És que un parell de persones que es anaven llegint el manuscrit,
sí,
ens deien, diu, el més fort no és el que va fer Ruano, sinó la quantitat de persones que feien com el Ruano, sobretot espanyols en el París ocupat.
D'acord.
Espanyols de dretes i d'esquerres. Perquè si un era espanyol en el París ocupat era el rei del mambo. Per què? Perquè era ciutadà d'un règim amic de l'ocupant. I dos, tenia la clau geogràfica de sortida, des de tot, des de militars polonesos, des de gaullistes, des de jueus, des d'aviadors aliats que queien a França. L'única porta de sortida era els Pirineus. Pirineus, Andorra, Espanya. I el ser espanyol en el París et facilitava el fet de poder enganyar, poder extorsionar, poder... I llavors, una altra cosa important en quant a moltes persones ho van fer, sí, però no totes les persones donen nom a un premi ni tenen un monument a Sitges.
Evidentment.
I, llavors, i aquí entrem en el debat.
Una vegada més.
A la vila.
Perquè la història de González Ruano, en qualsevol cas, exemplificaria la d'altres o la de moltes persones durant la guerra.
Sí.
Sí,
sí, sí. El que passa és que
sí, eh?
el punt surrealista que té ell, les piruetes, els bucles ètics que té, tan recargolats, pocs. Vull dir, molta gent va ser moral, però amb una... És a dir, que els proves... Nosaltres, per la investigació, hem begut moltíssim dels propis nazis alemanys i els feixistes italians. Ell durant la guerra va viure a Itàlia. Tot i que ell era de dretes i falangista i escrivia nazi, de dretes, tot el que vulguis, no se n'enfiaven d'ell. I feien exhaustius informes d'ell i de la seva personalitat i del que feia. Vull dir que els seus propis no se n'enfiaven d'ell, ni el règim franquista se n'enfiava d'ell.
Hi ha un fragment molt bé, dels molts fragments que valen la pena en el llibre, a la pàgina 242, en què altre país europeu habría podido vivir Ruano con tanta holgura? Es pregunten els autors del llibre. Diu, no en España, que estaba lejos de recuperarse de los estragos de su propia guerra y donde los periodistas estaban muy mal pagados. Sus afinidades monárquicas y su falangismo full, diuen els autors, además de su animadversión hacia el judío franco, no hacían recomendable el regreso a la primera España franquista. Segueix. Cuando Ruano abandonó Berlín a la estampida, no escogería su patria como refugio, sino una ciudad ocupada, París. Las molestias de la guerra, admitía, eran escasas. A París, allò que ens acaba de dir ara, en Plàcid es vivia relativament bé, y a los bombardeos entonces no muy graves todavía, que nos hacían bajar todas las noches a los refugios, ya me había acostumbrado. Hasta junio de 1940, Ruano cobró 300 Reichsmark extra del Ministerio de Propaganda. A partir de esa fecha, no nos consta que se le robara el pago. Tal vez para entonces había llegado a oídos del Ministerio de Goebbels que el tren de vida de su protegido hacía necesario ese estipendio. I el propi González Ruano diu que, vaja, que se li anava al cap més d'un dia i més de dos amb tot el que l'envoltava i amb un tren de vida que no era, vaja, bastant habitual. D'aquí que, el que ens comentava fa un moment en Plàcid García, fos una persona de la qual no se'n refiava ningú, ni els propis que el pagaven, no?
Mira, al final de la investigació, jo vaig trucar a un... després de parlar amb ell, dic que puc utilitzar un escriptor de Madrid, sí, ja gran, que va ser íntim del Ruano. Dic, puc utilitzar les seves paraules en una conversa que vam tenir? Diu, no, preferiria que no i tal. I en el llibre surt, però no poso el seu nom. Llavors, jo el truco, i ell no sabia res de la investigació, dic, em presento, soc Plàcid García Planas, i amb la Rosa Sala hem estat 4 anys, 20 arxius, 8 països, i hem trobat això, 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 i això del César González Ruano. I clar, jo pensava, aquest senyor ara tindrà un disgust, fotrà un crit, i hi ha un silenci, i em diu, oiga, diu, este libro habría entusiasmado a Ruano. Jo vaig pensar, uf...
No, això és no, era un elogi?
No m'ha entès. He pensat, no, és que hemos encontrado esto, 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 i és tot dolent. Un altre silenci. I no, insisto. Diu, este libro habría entusiasmado a Ruano. I jo em vaig quedar molt sorprès, o poder no tant. Però el fet és que ell mateix, que és un íntim d'ell, íntim,
sí.
Diu, mire, diu, por lo que me dice, diu, yo me lo creo todo, lo que dice aquí. Sí. Me lo creo todo. Diu, le diré más. Diu, en los años 50, en la segona part dels 50, sí. Diu, estaba yo con Federico Muelas, un periodista, y diu, en la catedral de Sigüenza, diu, y m'ho va dir ell, m'ho va dir, diu, estábamos César González Ruano, Federico Muelas y yo en la catedral de Sigüenza, y Muelas nos enseñaba el tesoro de la catedral de Sigüenza. Diu, y en un momento dado, Ruano, que se creía que no lo veíamos, diu, cogió una cucharilla de oro del tesoro de la catedral y se la puso en el bolsillo. Pero Muelas y yo lo vimos, diu, y Muelas le dijo, no, está en el libro, no me acuerdo exactamente la expresión.
Sí.
Diu, canalla. Y el González Ruano se mira, tranquilidad, diu, me reconozco. Canalla.
Me reconozco, ¿eh?
Me reconozco. Sí. Soy un canalla. I llavors ja, si em permets...
Sí, i tant.
Dir, amb això de... Jo he vist que hi ha un debat a la vila de, sí, de si tal. Jo, em sembla que vaig llegir un blog de la Vinyet Panyella dient que el Huésped del Mar hauria d'estar totes les biblioteques públiques de Sitges, però que el nom del César González Ruano no hauria de tenir lloc.
O com a mínim plàcid, el que podem dir és que hi ha una certa reflexió, qüestionament general sobre sí. Si ara Sitges, el nom de González Ruano, hauria d'estar en aquesta exposició pública d'una forma tan preeminent.
El tema és, a mi em semblaria molt estrany que el Mafre, que com va dir el Trapiello és la cúria del ruanisme, tregui el premi,
sí.
O sigui, que els seus propis treguin el nom del premi i Sitges no fos res. Això em semblaria, si més no, sorprenent. Que Mafre tregui el premi i Sitges deixés les coses tal com estan.
Segurament, però, li podríem preguntar a un periodista quants casos podríem trobar. Vaja, diríem que una llarga llista de personatges històrics o personatges preeminents o personatges que d'alguna manera o altra han format part de la història que han tingut allò que en diríem un rerefons, una cara B, el que sigui, coneguda, i que, d'alguna manera, no hem practicat, o si practiquéssim el revisionisme històric en tots i cadascun d'ells, per deixar només els que han tingut una actitud ètica i personal de referència, ens en quedarien segurament poquets, no?
Sí, però amb tot el que va fer Ruano, no. O sigui, extorsionar jueus...
No, està clar, està clar.
Jo només us diré una cosa. Hi ha un monument a Sitges, al Ruano, una persona que en l'any 1938, vam trobar un paper de l'ambaixada del Tercer Reich a Roma, en aquell moment el Ruano vivia a Roma, en què l'ambaixada del Tercer Reich diu literalment, diu, Ruano, diu, és l'únic periodista espanyol, no, les paraules exactes no les sé, però van per aquí,
sí,
que accepta, comparteix i propaga en profunditat les lleis racials alemanyes i italianes.
Mm-hmm.
Després de la guerra no hi ha cap línia del Ruano en què se'n penedeixin, que digui em vaig equivocar, que digui ho sento, res. Jo el que no trobo és normal que hi hagi un monument públic a una persona que l'any 38 els nazis diguin això d'ell.
Uh-huh.
En l'any 33, ell se'n va uns mesos, els primers 6 mesos de quan el Hitler arriba al poder. Després es van entrar els nazis. L'any 33, al cap de 2 o 3 mesos d'estar a Berlín, ell, clar, el Hitler ha arribat al poder.
Sí.
Hi ha milers de jueus, hi ha 3 o 4, en 2 o 3 mesos hi ha 2 o 3 mil jueus, truquen a la porta del consulat espanyol a Berlín per dir, ei, vull un visat per Hartmann. El Ruano fa un article a primera pàgina de l'ABC venia a dir no se le dé ningún visado a estos mangantes d'Israel, narices ganxudes, brutal. I el títol d'aquest article és ¿Levantarán un muro de las lamentaciones en la calle de Alcalá? Llavors, és a dir, a mi... Celine, que en cap moment va extorsionar jueus, només era el seu pensament, a diferència del Ruano,
sí,
no té cap avinguda, cap premi, cap res a França. S'ha dit a la seva obra.
Uh-huh.
Està a totes les biblioteques, però no té res.
Em faríem gairebé un titular. Prenia que fer el xiringuito un immoral? Un mal home?
Llavors, tenim una xerrada el dissabte, em sembla que és.
Sí, per presentar-lo.
Sí, ja ho diré ja.
Per presentar el llibre, eh? Però,
sí,
però és a dir, el Chiringuito, l'home que va escriure Huésped del Mar,
sí,
llegit el llibre,
sí,
el podríem definir com definirien les àvies un mal home? Un immoral?
Aviam, que era un immoral, això era és evident. Això que era una moral,
sí,
de la moralitat va passar a la immoralitat i de la immoralitat al jutjat de guàrdia, uh-huh, això és evident. Entre altres coses, perquè la França Lliure, i això és una de les descobertes que hem fet, el va condemnar l'any 48, 47, 48, uh-huh, a 20 anys de treballs forçats.
O sigui, un home sense ètica ni moral.
Exacte.
I ell en cap moment de la seva vida té cap conflicte ètic sobre això?
Sí, no, hi ha moments en què sembla que per dins...
Li passa alguna cosa?
Li passa alguna cosa, però bueno, no, això és molt difícil de... Jo, és a dir, nosaltres amb Mafre vam tenir 2 reunions amb ells i els hi vaig dir, quan a la primera reunió ens van dir oiga, però vostès saben que lo que nos están diciendo nos obliga a sacar el premio? Dic, bueno, dic, no hacemos el libro para que saquen el premio, solo para que... Però la
sí,
veritat
sí,
us farà lliures, no?
Uh-huh.
Diu l'Evangeli. Dic, jo seguiria publicant la seva obra. El que no considerem correcte és posar aquest personatge en un pedestal, perquè quan poses algú en un pedestal estàs dient, mireu, aquest és exemple d'algú.
Sí, sí, és referent d'alguna cosa.
És referent. I llavors dic, el que sí que és referent literari, que es publiquin els llibres, que Huésped del Mar estigui a totes les biblioteques de la vila. Això, jo crec que ha de ser així. Ara,
no estem acostumats a aquestes coses, eh? Que Huésped del Mar ho va escriure,
sí,
un home sense ètica ni moral.
Sí.
Un mal home, senzillament, que podia,
sí,
escriure molt bé, podia glossar Sitges d'aquesta manera, però amb els fets sobre la taula i l'investigació sobre la taula, va ser, literalment, un mal home. Com dirien les àvies,
a mi, jo repeteixo, a mi el que em semblaria molt estrany és que Sitges no fes res, deixés les coses tal qual, quan Mafre ha tret immediatament el premi.
Uh-huh.
A mi em semblaria, quan Mafre, que és la cúria del ruanisme,
mm-hmm,
em semblaria molt estrany.
Bé, i segurament suposo que el debat continuaria estant obert encara que Mafre l'hagués deixat el premi.
Exacte.
És a dir, deixant de banda el que hagués fet Mafre,
sí,
Sitges com a Sitges, tenint el record de González Ruano com el té ara un llibre sobre la taula que és literalment allò com aquell que s'acosta a algun altre i li obre els ulls i li diu, mira què hi havia darrere, aquest home que s'asseia,
sí,
al Passeig de la Ribera i que us escrivia tot això... Hi havia algú que documentalment i provat i reprovat va fer tot això, o va actuar d'aquesta manera, no?
I si em permets encara anar,
sí,
una mica més lluny, tot i que ja no sóc aquí per dir-ho, però sí que sóc, vull dir que m'agradaria dir-ho, exposar-ho, és que jo més que treure els jardins, ja els trauria el nom, però seria substituir-ho per una altra cosa. Hi ha un personatge que a mi em sembla fascinant, que és el Hans Schoenhof. El Hans Schoenhof era un poeta txec, jueu, que quan el Hitler invadeix Polònia s'escapa a París. I està amb aquest grup de resistents poetes francesos durant l'ocupació que es diu La Mena Plom. I aquest, el Hans Schoenhof, el documentalment provat, el Ruano el va extorsionar. I extorsionant en aquest, els dos van anar a petar a la presó. I aquest, el Hans Schoenhof, va anar a petar a Auschwitz. Va morir a Auschwitz. Aquest, el Ruano l'extorsionava. A Sitges, a part del 43, 44, 45, 46, el Ruano va escriure un parell de llibres en el que l'Alegria d'Andar, Manuel de Montparnasse, en què ell despotrica contra el Hans Schoenhof. Sabent que va morir a Auschwitz, la califica d'Alemanya, judío, monovicioso. És tremendo el que diu d'un pobre home, d'un pobre poeta surrealista txec, que va acabar a morir a Auschwitz i que ell extorsionava. I ell ja, Sitges, havia excavat i tal. Des de la vostra vila escriu totes aquestes paraules terribles, probablement des del xiringuito.
Sembla mentida, com és l'ànima humana.
Sí, i llavors el que jo crec que seria maco és, en lloc on hi ha els jardins, posar un poema del Hans Schoenhof. Perquè seria el triomf
De l'ètica i de la moral.
Exacte. I el Hans Schoenhof, en aquests fulls volants que els resistents surrealistes francesos tiraven per França, té un poema molt maco que es diu La cançó dels pescadors de perles. I jo crec que lo maco seria, sense dir res més, posar un poema de l'home al qual a Sitges el va deixar de volta i mitja, el va insultar, i va morir a Auschwitz. Uh-huh. I diràs, bueno, no té cap relació el Hans Schoenhof amb Sitges. Sí, perquè qui se'l va denigrar, en aquí. I perquè al cap i a la fi, ahir vam celebrar eleccions a Europa, la nostra nació hauria de ser Europa. I un txec, amb la vostra vila que és tan oberta i sempre ha estat tan cosmopolita, un txec és un europeu, un txec és un vilatà. No sé si m'explico.
Oh, i tant. Tenim només un minut. Ara diríem allò, quina història, eh? Mm. Vaja, no sé si quan en Plàcid i la Rosa van donar per, no sé, tancada aquesta investigació, perquè en algun moment o altre s'ha de tancar, van pensant allò, així interioritzar la història que tenien entre mans, la història que havien anat descobrint a l'entorn de González Ruano, i van pensar... Buf,
mira, jo porto 25 anys fent de reporter, uh-huh. i concretament bastant de reporter de guerra. Jo vaig cobrir tots els Balcans, he anat a Líbia, a Líban, a tot tipus de conflictes, Primera Guerra del Golf, Segona, Afganistan, molt.
Vaja,
últimament.
On es veu el millor i el pitjor de la condició humana, eh?
Correcte. Pues jo et puc dir que quasi bé cap crònica ni de l'Afganistan, ni d'Iraq, ni de Bòsnia m'ha apassionat quasi tant com aquesta aventura. Perquè aquesta aventura ha tocat el vora viu, el nucli de tot, que és entre el bo i el dolent,
el bé i el mal,
i l'incorrecte, l'ètica i l'estètica.
La moral i la no moral, eh? Està clar que sí. Plàcid García Planas, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres, felicitats pel llibre, tot i que hem de reconèixer els sitgetans que l'agafin, això és un cop, eh? És a dir, se sacseja una mica tot plegat després de llegir El marquès i la ibàstica, que ve il·lustrat bé, precisament, amb una fotografia on apareix un llibre de César González Ruano, 6 meses con los nazis, una revolució nacional. Però, com deia en Plàcid, no és que fos nazi, és que li convenia, com li varen convenir tantes altres coses sense fer servir els escrúpols en cap moment. De Rosa Sal i de Plàcid García es presentarà aquest dissabte a Sitges, al Saló d'Actes del Retiro, El marquès i la esvàstica. Gràcies de nou, Plàcid.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.